Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
Demà comença oficialment el Nadal a Sabadell, hi haurà l'encesa de llums, la Fira de Santa Llúcia ja està dempeus, els lloros començaran a cantar els quintos i els pessebristes estan polint tots els detalls dels seus betlems. Són les notícies que cada any destaquen per aquestes dates i avui és el torn de la campanya comercial de Nadal. Els nostres botiguers se sumen a la tradició importada del Black Friday, repetejant-lo com a Black Sabadell. Una mescla del màrqueting nord-americà i del més nostrat, ho ha explicat el president de Sabadell Comerç Centre al programa El Cafè, Josep Maria Porta.
Al final és una estructura que junta dos productes o dos conceptes, un era la nit de compres i l'altre és el Black Friday. Llavors ho juntem tot i fem una moguda molt més espectacular un sol dia.
Aquests descomptes i les botigues al carrer es podran veure tant al passeig de la plaça Major com a l'avinguda Matadepera. Miguel Tello és el president de Can Uriac Comerç.
Que tenim sobretot des de les ofertes que faran les botigues, des dels comptes que faran i la botiga al carrer. Hi haurà unes quantes botigues que sortiran al carrer per poder fer les vendes des d'allà. Sortiran sobretot comerços de moda.
Aquestes dues propostes se sumen a un extens programa d'actes nadalencs que aquests dos eixos comercials han preparat. Els descobrirem en aquest informatiu que porta altres notícies. Avui és divendres 28 de novembre.
Titulars.
Helena Molís, molt bon dia.
Bon dia.
L'alcaldessa Marta Ferrés despulla el seu mandat davant de Sabadell Cercle d'Entitats.
El centenar d'associacions que hi estan agrupades van presentar 10 propostes perquè el nou govern les inclogui a les seves previsions. L'alcaldessa va respondre presentant les línies mestres del seu pla de treball pels pròxims anys. Per exemple, el nou model d'administració més eficient i de participació ciutadana.
Que la gent pugui arribar fàcilment a mi, em sembla que és una condició indispensable d'un govern municipal tingui a la ciutat els habitants que tingui. Per això hem creat doncs, aquesta oficina d'alcaldia i a més un govern als barris, que no m'hi extendré més, després si algú vol doncs, que us ho expliqui, és que un cop al mes mínim ens traslladem a un barri de la ciutat, tot el govern i tot l'equip tècnic, per poder-nos acostar a la ciutat.
Ferrés també va respondre a les preguntes dels periodistes, dels mitjans locals i de les entitats presents a l'acte.
L'ESDI i l'Hospital de Sabadell arriben a un acord MAC per potenciar tot un seguit de projectes en el centre sanitari.
Les dues institucions han signat aquest matí un conveni de col·laboració per treballar conjuntament els pròxims mesos. Per posar un exemple, un dels objectius seria substituir el més d'un milió de gots de plàstic que s'usen cada any al taulí per opcions més sostenibles.
En esports, l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell disputen el primer derbi de la temporada a la segona B de futbol sala.
Enfrontament que tindrà un extra de picant. L'ara entrenador del club, Borja Burgos, va ser destituït al carrer Garcilaso faltant 5 jornades per al final de la darrera lliga. A partir de les 2 serà el convidat d'excepció a l'Hotel Suís.
Aquestes i altres informacions us les detallarem a Notícies Migdia d'avui amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Abans, però, repassem l'estat dels serveis. Dia càlid avui a la ciutat, ara mateix ja tenim 18 graus a Sabadell. Li preguntem què ens espera per les pròximes hores a la Dolors Ballart. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui esperem pocs canvis en la situació meteorològica. A hores d'ara continuen arribant algunes bandes de núvols alts per l'oest del país. Avui amb núvols una mica més importants a la zona del Pirineu, però en conjunt també predomina el sol en aquell sector del territori. A hores d'ara mantenim unes temperatures força altes arreu del país, valors que en conjunt se situen entre els 15 i els 20 graus, puntualment una mica més elevats a les comarques de les Terres de l'Ebre i també més baixes a la zona del Pirineu. Al llarg de la tarda, però esperem que la nuvolositat vagi en augment per l'oest del territori i de cara al final del dia fins i tot amb alguna precipitació de caràcter feble al terç oest del país. Precipitacions que al llarg de la matinada de demà també doncs, podrien afectar aquest sector del país, a la resta del Pirineu i del Prepirineu, en conjunt però seran precipitacions molt aïllades. Esperem que vagin a menys ràpidament i al llarg del matí també els núvols tendiran a minvar, per tant, doncs, demà esperem en general una jornada marcada per l'ambient assolellat, amb alguns núvols alts i també amb alguns intervals de núvols baixos, a diferència d'avui, a les comarques de Girona. En conjunt, temperatures bastant semblants a les d'avui, avui amb vent de component oest una mica més reforçat, però demà en conjunt serà força més fluix. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en David de Toro, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot advertir els usuaris de les línies R3 i R4 de Rodalies de Catalunya, que aquestes acumulen retards que en alguns casos poden superar els 15 minuts per un tren avariat a Barcelona-Sants. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, David. Pel que fa a l'estat del trànsit, hauríem d'anar fins a Sant Vicenç dels Horts per trobar alguna complicació cap a la A2. Pel que fa dins de Barcelona, la ronda litoral hi ha trànsit dens en sentit Besòs de Montjuïc al Port Vell. En sentit contrari, trànsit molt dens a l'altura de la Barceloneta, un tram bastant curt. Pel que fa a la ronda de dalt, molta tranquil·litat.
La notícia del dia.
Arrenca la campanya de Nadal pels comerciants del centre i del nord de la ciutat. Les dues principals associacions de botiguers han condensat aquest cap de setmana el Black Friday i la nit amb les botigues als carrers. D'aquesta manera, els generosos descomptes es combinen amb la comoditat de poder veure els estocs de les botigues mentre es passeja pel carrer. Demà, per unir-se a les dues campanyes comercials, també s'encendran els llums nadalencs, obriran les portes les casetes de la Fira de Santa Llúcia i els grups quintos, com el del Ciervo, començaran a cantar els números.
Una sèrie de coincidències que han estat casuals, però que han satisfet els comerciants de la ciutat. I és que aquesta campanya de Nadal esperen que sigui important, ja que en general l'any ha estat més aviat fluix. Per aquest motiu, demà se sumen al Black Friday amb importants descomptes en la majoria de comerços de la ciutat. Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre, accepta que el Black Friday ha arribat per quedar-se com a inici de la campanya comercial d'hivern.
El que seria absurd és obviar-ho o oblidar-ho, no fer-li cas. Està, i per, bueno, jo crec que per tot el comerç és el tret de sortida d'això, de la campanya de Nadal. Abans la campanya de Nadal començava un pèl més tard i a dia d'avui comença aquí Sabadell amb el Black Sabadell.
Aquest any, a part del Black Friday, els comerciants del centre també trauran les botigues al carrer durant tot el dissabte. Han unit les dues campanyes de màrqueting. En horari comercial es podran veure les parades al passeig de la plaça Major, on també hi haurà un escenari amb actuacions musicals i de dansa per amenitzar la jornada. Aquesta estratègia comercial també es podrà viure al nord de la ciutat, amb els associats a Can Uriac Comerç. El president de l'entitat, Miguel Tello, ha detallat totes les activitats que tenen previstes aquest hivern.
També tindrem la visita del Patge Reial, també el Papa Noel, que vindrà per aquí per recollir les cartes dels nens que vulguin entregar les seves dones, i també farem, com sempre, un gran sorteig de les paneres de Nadal i alguna cosa més que està encara per enllestir.
Els representants de les dues agrupacions comercials han defensat que es reguli el sector, sobretot pel que fa als horaris comercials i als dies de festa. I és que a partir d'aquest cap de setmana ja es poden obrir tots els dies de la setmana, un fet que posa en desavantatge els petits comerciants.
Incentivar el consum sí, però comprar amb responsabilitat també. Aquest és el missatge que han enviat des de la cooperativa El Rodal i l'entitat CETEM, que treballa per la justícia global. Les dues organitzacions posen l'accent en l'impacte mediambiental i humà que suposa el consum desmesurat, sobretot pel que fa a la tecnologia, Pau Durant. Bon dia.
Bon dia, Pere. Exacte, des dels minerals que es necessiten per crear-la, com pels residus que generen, també per la manca de drets laborals que estan presents en tota la cadena de distribució. Laura Vicenç, de la cooperativa El Rodal, considera que n'hem de ser conscients aquests dies previs al Nadal.
Sí, que agafem un aparell tecnològic, hauríem de pensar una mica en tot això, no? I en allargar l'ús el més possible i reutilitzar i comprar-te de segona mà, perquè sempre hi ha algú altre que l'ha deixat bastant bé un mòbil, i hi ha llocs on hi ha segona mà, hi ha llocs on t'arreglen l'ordinador.
Des de CETEM ja han avançat que els drets laborals de les persones vinculades al món de la tecnologia serà el tema central del Mobile Social Congress, que se celebrarà a Barcelona coincidint amb la Fira Mundial del Mòbil. Ho han avançat al programa al matí.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'alcaldessa Marta Ferrés ha revelat com vol que sigui el Sabadell del futur davant d'un centenar d'entitats. És la resposta que ha donat a la desena de propostes que ha rebut per part de Sabadell Cercle d'Entitats. Alguns d'aquests punts reclamen més diàleg al govern amb la societat civil, que es millori l'efectivitat de l'administració o inversions en matèria social, cultural i de salut. L'alcaldessa ha recollit el guant i ha exposat com encabirà aquestes propostes amb l'estratègia del nou mandat. Algunes propostes ja les coneixíem, però també hi ha hagut novetats. Per exemple, com vol el govern de coalició que sigui el passeig de la plaça Major?
L'alcaldessa ha avançat que el Departament d'Urbanisme ja treballa per modificar el disseny que l'anterior govern va presentar, tot i que assegura que no es modificarà el concepte i ja hi ha canvis sobre la taula.
Hi havia un dibuix inicial que no era ni avantprojecte, és a dir, el dibuix de l'anterior equip de govern. Nosaltres hem agafat això com a base i el que en aquests moments s'està dibuixant, perquè ja s'està dibuixant des d'urbanisme actualment, és guanyar zona, encara més zona verda de la que hi havia. I per tant estem refent el projecte, no a nivell conceptual, perquè el tema de la làmina d'aigua ens funcionava, perquè algun d'aquests temes ens funcionava, però sí per encara guanyar molt més zona de verda de la que hi havia, perquè creiem que som capaços de fer-ho. I dir-vos que amb el tema de l'ombracle, jo crec que hem de començar a dir que no a l'ombracle.
Aquesta remodelació del passeig s'emmarcarà en un pla de pacificació del centre. Ara bé, Ferrés diu que només serà possible si abans es formalitza la compra de l'aparcament de l'estació.
El nou govern també vol canviar el model de participació ciutadana.
Cada cop és més explícit que discrepen dels pressupostos participatius construint ciutats, impulsats pel quadripartit.
Però jo soc del model clàssic, és a dir, crec que hi ha elements que s'han de treballar en un marc territorial, perquè són aspectes que afecten el territori i per tant s'han de crear espais en àmbits territorials i s'han de crear espais en l'àmbit sectorial. Escolta'm, hi ha coses que les hem de poder treballar amb els experts d'aquella matèria. A partir d'aquí, si això s'acaben dient consells de districte, consells de ciutats, àmbits sectorials, àmbits de representació, jo aquí no hi entraré.
També ha recordat que ha obert una oficina de l'alcaldessa perquè la ciutadania pugui tenir contacte directe amb l'alcaldia.
En matèria d'habitatge, Ferrés aposta per un sí a tot.
Tot i que el seu programa electoral i en la seva exposició davant les entitats ha defensat la construcció de 500 nous habitatges de lloguer social, no descarta cap de les mesures del Pla Local d'Habitatge aprovat abans de les eleccions. També s'ha compromès a crear pisos per a gent gran al nord de la ciutat.
Una altra de les patates calentes del nou govern és definir com es pot tornar a potenciar l'oci nocturn.
El possible retorn de discoteques continua sent una incògnita. De moment, només es descarta que sigui al centre i a la zona hermètica.
Notícies migdia.
El 2019 es tancarà amb resultats econòmics menys positius que el 2017 per a les petites i mitjanes empreses de la comarca. Aquesta és la previsió de Pimec Vallès Occidental partint de les primeres dades presentades per les companyies. El president de la patronal al Vallès, Josep Maria Catalán, atribueix aquesta desacceleració a l'actual context polític mundial.
Si n'hi ha confiança, les tira endavant. En aquest moment estem en una situació a nivell mundial de desconfiança. Parlem del Brexit, parlem del senyor Trump i les seves neures.
Les seves dèries.
Les seves neures que té. Parlem del problema de Hong Kong, parlem de Sud-amèrica, on ja n'hi ha tres països en aquest moment i una alça problemàtica, no? Tot això pues, també frena l'exportació de cara a les nostres empreses, no?
Aquesta situació cal sumar-hi la falta d'inversions derivada dels pressupostos prorrogats de l'Estat.
Malgrat tot, des de Pimec insisteixen que aquest 2019 no ha estat un mal any. Simplement es viurà una petita desacceleració en relació als anys anteriors. Així ho han apuntat avui després de presentar l'últim informe de l'Observatori de Pimec, amb dades del registre mercantil del 2017. Unes xifres que confirmen una sortida de la crisi, malgrat una petita davallada dels beneficis i productivitat respecte al 2016. Modest Guinjoan és director de l'Observatori.
Un any de confirmació de que estem en una bona situació econòmica. Les correccions que es produeixen són correccions relativament petites i que no són significatives. Els registres finals, si no miressis el 2016, que va ser supersònic, si només miressis el 2017, diries, ostres, això ha estat un any excel·lent. Per tant, jo crec que el 2017 en absolut s'anticipa res negatiu, per entendre'n, sinó que ve a confirmar que estem instal·lats en aquest any en una situació econòmica global molt, molt positiva.
Entre les dades destacades de l'informe del 2017 hi ha el creixement de petites i mitjanes empreses que presenten els seus resultats al registre mercantil en un millor respecte a l'any anterior, arribant a les 10.000 companyies de menys de 250 treballadors. Del total d'empreses existents al Vallès, més de 2.300 corresponen a la indústria i d'aquestes la meitat són del sector metal·lúrgic. Pel que fa als ingressos i a la productivitat, les indústries químiques lideren el rànquing a la comarca.
Encara en matèria econòmica, 1.700 treballadors poden veure's afectats pels expedients de regulació d'ocupació que s'han presentat des de principis d'any al Vallès Occidental. Una realitat econòmica que ha fet que els alcaldes i alcaldesses de la comarca hagin aixecat el crit al cel. Per això, els batlles vallesans, conjuntament amb els sindicats, reclamen a la Generalitat que es torni a reunir amb el Pacte Nacional per la Indústria i que les trobades siguin efectives.
El Pacte Nacional no ha fet fins ara la feina que calia al parer del president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez. Tot i això, els alcaldes de la comarca confien en aquest mecanisme com a eina per desencallar la situació econòmica actual i fer front a l'onada d'expedients que han arribat a les administracions. Cal tenir en compte que fins al mes de setembre s'havien presentat a la comarca 12 eros que afectaven a prop de 500 treballadors, mentre que en els darrers 3 mesos els nous expedients que han arribat a l'administració tenen un afectat de pràcticament 1.200 assalariats. Jiménez ha explicat en declaracions al Cafè de la Ràdio les línies estratègiques que s'han de treballar.
Amb l'aixupluc que ofereix el Pacte Nacional per la Indústria, mobilitzar tots els recursos necessaris per tal de poder prevenir aquestes situacions d'expedients de regulació d'ocupació que estem veient que almenys durant els últims mesos han començat a venir aquí al Vallès Occidental. Hem de ser capaços d'iniciar totes aquelles línies, proves pilot que siguin necessaris per fomentar plans de reindustrialització en aquelles empreses que es vegin afectades per expedients de regulació o plans de recol·locació. Per tant, això significa més formació per a totes aquelles persones que es vegin afectades per aquests expedients.
En qualsevol cas, pel president del Consell Comarcal, la mesura prioritària que s'ha de prendre per acabar amb els expedients és derogar la reforma laboral i recuperar l'apartat de la norma anterior que permetia que les empreses haguessin de comptar amb l'autorització de les administracions per fer un ERO.
Per cert, el Consell Comarcal està celebrant avui a Fira Sabadell la jornada Converses del Mercat de Treball, organitzada pel Consell Comarcal en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya. En prenen part 466 persones i una quarantena d'empreses.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Canviem de qüestió. L'Escola Baiseny SD i l'Hospital Taulí han arribat a un acord marc per impulsar projectes conjunts per millorar el funcionament del centre sanitari. De fet, aquest acord neix d'una col·laboració prèvia entre totes dues institucions aquest any passat, on l'Ajuntament va fer d'intermediari. Doncs bé, la connexió va funcionar tan bé que totes dues entitats han decidit fer un pas endavant i firmar un acord que ha de fer realitat a curt termini quatre projectes que ja estan definits.
El primer consta en substituir els més d'un milió de vasos de plàstic que s'utilitzen a les instal·lacions hospitalàries en un any. Des de l'ESDI volen trobar un relleu a aquests envasos i tenir un millor impacte mediambiental. El segon projecte és trobar un reemplaçament per elements com rellotges o altres objectes dels metges que són grans portadors de bacteris d'un espai de l'hospital a un altre. Joan Martí, director general del Parc Taulí, explica què significaria aquest avenç hospitalari.
Dissenyar instruments útils i que es puguin que realment entrin en l'habitud dels professionals, això pot tindre un impacte bestial, perquè per exemple el tema de la infecció intrahospitalària és un dels grans problemes que tenen els hospitals moderns. Tots llegim que constantment hi ha notícies que diuen, escolti'm, els antibiòtics cada cop són menys efectius, per tant extremar mesures en aquest sentit pot ser un tema, és un tema absolutament rellevant. Tant de bo trobem les solucions que permetin avançar en aquesta línia.
El tercer projecte és crear una aplicació per a infermers i zeladors per tal de millorar el funcionament i la coordinació entre els dos cossos sanitaris. Per últim, el quart projecte passa per dissenyar la planta infantil que s'ha de començar a construir al setembre del 2020. Ho explica Carles Cabezón, professor i dissenyador de l'àmbit d'experimentació de l'ESDI.
El que farem és dissenyar tota la part infantil, tota la planta infantil nova que es farà. És a dir, hi haurà un canvi de posicionament d'aquesta planta, és a dir, passarà de la planta quarta a la planta segona i s'aprofitarà per refer-la de nou. Llavors, des d'aquí, des d'ESDI, treballarem en el disseny de tota aquesta planta per fer-la molt més propera i seguir una mica la línia de ja les actuacions que s'han fet des de l'onada de petits somriures que ja podeu veure aquí a l'Hospital Taulí.
Aquests són els quatre primers projectes que ja s'han definit i que s'impulsaran de cara al 2020. Tot i això, totes dues parts s'han mostrat obertes a trobar noves motivacions i nous projectes per dur a terme.
Encara en matèria sanitària, la coordinadora del moviment veïnal del Vallès denuncia que no s'està fent res per lluitar contra l'amiant i es queixen de la passivitat dels ajuntaments de la comarca. Després de presentar la feina pionera que estan duent a terme els veïns de Badia per mesurar l'amiant a l'ambient, des de l'entitat alerten que la caducitat del producte s'anirà greujant amb el pas del temps.
El president de la Federació de Associacions de Veïns de Sabadell, José Manuel Navas, explica que quan van presentar la moció sobre l'amiant aprovada a principis de l'any 2018, se'ls va acusar d'alarmistes.
Tener en cuenta que la moción para abordar el tema del amianto, que al principio cuando la presentamos en diferentes ayuntamientos se nos comentó que queríamos generar alarma social, como siempre, es una alarma social que está escandalizando a la gente, que quería asustar a la gente. Bueno, al final se aprobó, en particular en Sabadell y en otros municipios, en San Quirze y en otros municipios, o en Tarrasa y en Badía. Y aquí, por ejemplo, en particular en Sabadell, se aprobó por unanimidad.
El doctor Josep Tarrés, pneumòleg i metge de família i especialista en patologia per l'amiant, diu que estem entrant en una fase d'alerta.
Estem entrant en la fase aquesta de que a partir d'ara hi ha un cancerigen que comença a haver-hi a l'ambient i que cada vegada n'hi haurà més. Per tant, ara estem en una fase d'alerta. Alerta que el problema és molt greu. El drama, la tragèdia, seria que passéssim a l'alarma social. Quan apareixeria l'alarma social? Quan aparegui el primer cas. Afortunadament, a dia d'avui encara no ha aparegut cap cas. però tant de bo l'alerta que estem fent serveixi per evitar l'alarma.
El cas que podria aparèixer és un càncer de mesotelioma pleural, que té relació exclusiva amb l'amiant i mai ningú ha trobat un dintell mínim de seguretat amb el que conviure amb el component.
D'altra banda, la FAP ha anat a rebre aquest matí a la consellera de Salut, Alba Vergés, a la seva arribada a l'Hospital de Sabadell per fer-li saber que volen la tornada del servei d'oncologia infantil a Parc Taulí i li han donat el manifest que ja s'havia consensuat amb l'Ajuntament de Sabadell. Minuts per arribar a les dues de la tarda. Anem a repassar altres notícies del dia d'avui en un format més breu. Per exemple, que el professor de Gralla, investigat per agressió sexual i abusos a menors en diferents colles de cultura tradicional del Vallès, nega els fets.
Segons ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el seu advocat, l'investigat afirma que no va tenir relacions amb cap víctima ni els va fer comentaris inapropiats o tocaments lascius. Així mateix insisteix que és impossible que s'hagin donat aquestes situacions perquè sempre hi havia persones adultes al voltant dels grups de Gralla. No obstant això, no sap explicar per què hi ha tantes denúncies similars contra ell. Ara mateix hi ha dues causes obertes als jutjats de Sabadell i de Terrassa. L'Audiència de Barcelona haurà de decidir si un dels jutjats es queda la causa sencera o cadascú es queda només la seva part.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat els pressupostos pel 2020 de més de 26 milions d'euros.
Es tracta d'una xifra un 6,4% més alta que aquest 2019. Un 84% d'aquests recursos es destinaran a polítiques de cohesió social i qualitat de vida, fixant els serveis a les persones com a màxima prioritat. Els comptes es van aprovar ahir a la tarda amb els vots favorables del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem, les abstencions d'Esquerra, Camp Amunt, Tot Terrassa i el PP i el vot en contra de Ciutadans.
I un últim apunt, la UAB ha investit aquest migdia com a doctora honoris causa la francesa Anne Cheng, una de les principals expertes en pensament xinès i en l'obra de Confuci.
Cheng és filla de l'escriptor François Cheng, un dels intel·lectuals d'origen xinès més coneguts a França i és autora d'una de les històries del pensament xinès més influents a Occident. L'acte, que s'ha fet a les 12 del migdia, ha estat presidit per la rectora de la UAB, Margarita Arboix, i el padrí de Cheng, el professor Joaquim Beltrán, director del Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental.
Participa al primer quinto de Ràdio Sabadell.
Canta una plena i guanyaràs un lot de regals.
El més petit de tots.
Parelleta d'ànecs.
Pelat l'avi.
L'any de les patacades.
Quinto!
Per participar teniu temps per recollir el vostre cartró fins al divendres 29 de novembre a la recepció de la ràdio de 9 a 5 de la tarda.
El quinto començarà dilluns 2 de desembre i es cantaran els números en directe cada dia al nostre programa.
Al matí a Ràdio Sabadell.
I també es publicaran a les nostres xarxes socials.
La força de la TUS. Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts perquè s'acabi aquest informatiu. Sortim de Sabadell i la comarca amb altres notícies del dia. Per exemple, el ple del Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'empara d'Oriol Junqueras contra l'ordre de mantenir-lo en presó preventiva.
Nou dels membres del ple han avalat la decisió que va prendre el gener de 2018 el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que va confirmar la mesura cautelar dictada per la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, al desembre de 2017. La decisió sobre el líder d'ERC ha trencat la unanimitat del ple amb tres magistrats contraris.
I per cert que el Tribunal de Justícia de la Unió Europeu, acabem de saber, decidirà sobre la immunitat de Junqueras el pròxim 19 de desembre. Encara en matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha citat pel 28 de gener precisament l'exvicepresident del govern Oriol Junqueras, també l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i 27 càrrecs i excàrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
Els citats hi podran enviar un representant en nom seu. També poden presentar al·legacions i aportar documents, a més d'interposar un recurs en un termini de 5 dies.
La defensa de l'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha demanat a la Fiscalia que aclareixi si finalment l'acusarà per rebel·lió o per sedició.
Els advocats maniobren d'aquesta manera després que el Tribunal Suprem caigués la rebel·lió en la sentència contra els líders independentistes. La defensa de Trapero considera que finalment, si hi hagués un canvi de qualificació, l'Audiència Nacional ja no seria competent per jutjar-lo i caldria traslladar el cas a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Els equips negociadors d'Esquerra i del PSOE, encapçalats per Gabriel Rufián i Adriana Lastra, reuneixen avui dijous a la tarda per iniciar unes negociacions crucials per la investidura de Pedro Sánchez.
Serà la primera trobada formal entre els dos partits el dia després que el Congrés hagi aprovat el decret digital que Esquerra i Junts per Catalunya veuen com una censura. En les últimes hores, el president Quim Torra ha reivindicat que ell i Pedro Sánchez haurien de liderar aquestes converses.
I deixem la política i també la matèria judicial amb Paul McCartney, que actuarà aquest mes de juny a Barcelona en el que serà un dels grans concerts de l'estiu.
Serà el dimecres 17 de juny a l'Estadi Olímpic. Segons informa la promotora Live Nation, serà l'única parada a Espanya de la gira Freshen Up, amb concerts de 3 hores on repassa grans èxits dels Beatles i altres temes dels seus 60 anys de carrera musical, a més de les cançons del seu darrer disc, Egypt Station.
I en clau internacional i en plena guerra comercial entre Washington i Pequín, el president dels Estats Units ha acabat firmant el projecte de llei que fa costat a les mobilitzacions de Hong Kong.
El document preveu, entre altres mesures, sancionar els funcionaris xinesos per violacions dels drets humans. Aquesta situació ha provocat la ira de les autoritats xineses, que ho consideren una interferència descarada en els seus afers interns.
La contraportada.
Gran èxit de convocatòria en l'estrena del documental Estem voltats de poca vergonyes al cinema Imperial, amb gent que es va quedar fora i no va poder assistir, coincidint amb la setmana Joan Oliver i la colla de Sabadell. L'organització ja ha confirmat que programaran una nova sessió per poder absorbir tot l'interès que ha despertat aquesta projecció. Partint del lema de Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols, la producció vol aprofundir en la trajectòria i les peripècies més surrealistes dels intel·lectuals sabadellencs. Així ho explicava en declaracions al Cafè de la Ràdio la directora del documental Clara Soleil, que n'ha apuntat algunes d'aquestes.
Se n'enfotien del casino de veritat dels burgesos, perquè era un local, ells era un local que era ple de trastos, i escenifiquem també això, també ho hem recreat, fa gràcia perquè allà doncs muntaven des de publicacions de llibres, per exemple, presentacions de llibres, i la presentació consistia en sortir al balcó i llançar-lo.
Ah, el presentaven, no?
Exacte, o no sé, un concurs que venia, exacte, ja estava presentat, no? O un concurs que hi havia un jurat i en la taula principal hi havia un asa que mentrestant anava fent les seves necessitats. Això no, en aquest local, o sigui, eren una miqueta, això, eren bèsties, eren gamberros.
Demà divendres, 600 alumnes sabadellencs veuran el documental que s'estrena coincidint amb la setmana Joan Oliver i la colla de Sabadell. La programació d'aquesta iniciativa es tancarà aquest diumenge amb l'itinerari Temps de Records al Sabadell de Pere IV a les 11 del matí. Menys d'un minut per les dues, ho deixem aquí. Tornarem aquesta tarda a partir de les 4 als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal de notícies radiosabadell.fm. Tot seguit, els esports a l'Hotel Suís avui amb el Pau Vitori. Que vagi bé, adeu.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.